Bon dia. El programa d'eficiència energètica Garrotxa Domus tanca el 2022 amb una reducció de més de 250 tones de diòxid de carboni anuals.
L'informatiu del migdia.
Això suposa, en xifres exactes, un estalvi anual energètic de 680 megawatts hora.
Ho explica el regidor de Transició Energètica, Agustí Herbós. Durant l'any passat, el programa ha atès 471 persones. Per aquest 2023 s'espera que l'arribada dels ajuts procedents dels Next Generation donin un nou impuls a Garrotxa Domus. De seguida coneixem el detall d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 27 de gener de 2023 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Aquest divendres es commemora el Dia Internacional de Memòria a les víctimes de l'Holocaust i a la Garrotxa està a punt de tancar un estudi que ha durat 3 anys del grup de recerca de deportats garrotxins. En tot aquest temps s'han documentat fins a una trentena de garrotxins i ara estan preparant un documental. Asseguren que és clau fer pedagogia sobre aquests temes i lamenten que s'hagi començat a fer tan tard. Una dels membres del grup de recerca de deportats garrotxins és Cris Capó.
És a dir, hi ha gent que no sabem segur si va ser deportat. Tenim un quart possible deportat a Santa Pau.
En successos, el detingut ahir després d'atropellar un altre home a les preses i donar-se a la fuga passarà a disposició judicial. El detingut hauria atropellat la víctima després d'una discussió aquest dijous al migdia. La víctima es troba ingressat a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat greu. I seguint amb successos, els Mossos d'Esquadra detenen el responsable d'una plantació de marihuana amagat al fals sostre d'una nau industrial de Sant Joan les Fonts. Els Mossos han intervingut 1.776 plantes en avançat estat de creixement i 380 estris necessaris pel seu cultiu. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal celebra 40 anys. Fins al 17 de febrer, a la sala d'actes de l'Arxiu Comarcal, es podrà veure una selecció d'imatges captades per capçaleres associades a l'entitat que recorden els inicis de l'organització i l'evolució de la premsa comarcal. Ho explica el director del Setmanari La Comarca, Òscar Cabana.
L'exposició neix amb motiu dels 40 anys de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal, que neix l'any 81...
I la secció dramàtica del Centre Catòlic d'Olot estrena la història del zoo d'Edward Albee. També estan pendents de trobar una data per les representacions de Red Pontiac, de Pere Riera i una adaptació d'Ona Sprosineski, de Paco Mir. Amb aquestes tres i la programació d'Olot del centre tancarà la temporada 2022-2023. Un dels actors és Joan Cros.
És una obra que potser el que tracta és la incomunicació humana.
Els estudiants d'Olot celebraran la festa de Sant Tomàs d'Aquino divendres. Els membres de la comissió de la festa han organitzat un correfoc i concerts al Firal Petit. Els actes començaran a un quart de 10 de la nit i seran gratuïts. L'Oriol García és membre de la comissió de la festa de Sant Tomàs d'Aquino a Olot.
Estem penjant Insta Stories cada dia. Poden clicar en un sticker i posar la seva cançó i ja ens arriba.
I en esports, la Unió Esportiva Olot destitueix Jonathan Risueño. Els números i la gestió del vestidor han condemnat el tècnic valencià que marxa després de 2 mesos i mig sense haver pogut celebrar cap victòria. Assegura que se'n va amb la consciència tranquil·la i convençut que l'equip estava molt a prop de guanyar.
Marxo bé, de sensacions a mi mateix. Jo crec que... Hemos intentado.
I la Unió Esportiva Olot aposta per Iñigo Arriola i Albert Blázquez, el fins ara segon entrenador i el fins ara capità, dirigiran l'equip fins a final de temporada. El club ha descartat fitxar un substitut per a Jonathan Risueño i confia en el cos tècnic que ha quedat per salvar la temporada. Arriola reconeix que no s'esperava acabar sent l'entrenador del primer equip.
Soy responsable de que yo esté aquí y eso es más malo que bueno, para mí. Pero no voy a vender humo y decir que a partir de ahora se van a hacer cosas que no se han hecho y que no sé qué. Y siempre en estos momentos se suele apelar a la intensidad y a la falta de carácter. Y a falta... No, no creo.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta. És la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Repassem l'actualitat, més enllà dels volcans. I comencem, com sempre, en l'actualitat estatal. L'economia espanyola va créixer el 5,5% al 2022, malgrat les previsions de desacceleració. Es tracta del segon creixement anual consecutiu després del descens històric del 2020, provocat per l'aturada que va comportar el coronavirus. El PSC aporta a l'extrem la negociació dels pressupostos a les portes del Congrés d'Esquerra Republicana. Aragonès creu que ja no hi ha cap excusa per no arribar a un acord sobre els comptes, però ella insisteix que encara queden punts pendents. I preu de rècord per un pis a Barcelona. Un particular paga 40 milions per un àtic de luxe. És un dúplex de 650 metres quadrats situat a la confluència entre el Passeig de Gràcia i l'Avinguda Diagonal i seria el pis més car d'Espanya. I en l'àmbit internacional, Moscou respon amb una pluja de missils a l'anunci d'Occident d'enviar tancs a Ucraïna. Els carros de combat alemanys Leopard 2 trigaran almenys 2 mesos a arribar-hi. I tensió als Estats Units abans de difondre's el vídeo on 5 policies apallissen de mort un jove negre. Aquest divendres es faran públiques les imatges de l'agressió i Joe Biden ja ha demanat que les eventuals protestes per la mort de Tyre Nichols siguin pacífiques. I el 2023 B1, l'asteroide que ha passat aquesta nit extremadament a prop de la Terra. Segons la NASA, aquesta és una de les majors aproximacions d'un objecte al nostre planeta registrada fins ara.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui un dia més de més aviat sol, però baixes temperatures. Portem així ja 7 o 8 dies, al Pirineu 10 dies de fred intens. Aquesta nit hem tornat a baixar cap al 6 sota 0 a Olot, 7 sota 0 a la Vall d'en Bas, també a Sant Privat d'en Bas 7 sota 0, Vic 6 sota 0, a Mieres 6 sota 0, però també ha glaçat arran de mar, Sant Pere Pescador, Sant Mori, 4 sota 0, Palafrugell, 1 sota 0, i amb tramuntana, temperatura una mica positiva, però tramuntana al Cap de Creus, 100 per hora a Portbou. Bé, dia de sol, però també algunes nuvolades que s'aniran formant cap a la selva, cap al sud de les comarques de Girona. Es podrien eixamplar tant aquesta tarda i vespre com demà, punts del Baix Empordà, del Gironès, de les Gavarres, aquest sector del sud de les comarques de Girona, on hi pot caure algun ruixadet, alguna pluja, tarda, vespre i nit, amb una cota de neu de 500-700 metres. Estem preveient un ditet de neu, però es pot produir al voltant del Montnegre, Gavarres o Montseny. Cap de setmana de molt fred, torna a baixar una mica la temperatura. Tocarem fons entre dissabte i diumenge, per tant, novament a l'interior, de 5 a 10 sota 0, al Pirineu 15 sota 0, alta muntanya sobretot, i a la costa tornarà a glaçar amb tramuntana i gregal. Bé, tarda de dissabte, amb algun ruixat al sud, cap a la selva, cota de neu 500 metres, puntualment 400 metres. I diumenge faria més sol, en general és un cap de setmana de sol, però els núvols del sud podrien persistir de matinada per anar marxant. És a dir, que també a la selva s'aniria aclarint. La setmana que ve comença a pujar la temperatura, ho notarem de dia a la costa i al Pirineu, les nits amb anticicló, molt fredes i amb boira gebradora.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
I ara si obrim la carpeta de temes i ho fem amb el programa d'eficiència energètica Garrotxa Domus, que tanca el 2022 impulsant un centenar de reformes a llars de la comarca que suposen una reducció de més de 250 tones de diòxid de carboni anuals. Durant l'any passat el programa ha atès 471 persones. Per aquest 2023 s'espera que l'arribada dels ajuts procedents dels Next Generation donin un nou impuls al Garrotxa Domus, informa Roger Isern.
El programa Garrotxa Domus l'impulsen conjuntament l'Ajuntament d'Olot, la Fundació Europis, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Institut Català de l'Energia. Té per objectiu impulsar l'eficiència energètica i promoure la instal·lació d'energies renovables als edificis de la comarca. Durant aquest 2022, l'oficina Garrotxa Domus ha atès 471 persones i ha permès impulsar un centenar de millores energètiques. Són dades similars a les del 2021 i que, segons subratlla l'Ajuntament, mostren la consolidació del projecte. El regidor de Transició Energètica d'Olot és Agustí Arbós.
I això suposa, en xifres exactes, un estalvi anual energètic de 680 megawatts hora, i per tant són 250 tones d'emissions de CO2, doncs, que s'han evitat de llançar a l'atmosfera.
Els impulsors de Garrotxa de Domus encaren aquest 2023 amb bones perspectives i confien que l'arribada dels fons Next Generation contribueixi, de fet, a superar les xifres assolides durant l'any passat. Arbós explica que ja estan treballant en diferents projectes per dur a terme aquest 2023.
Des d'aquesta consolidació seguim treballant. De fet, estem treballant ja colze a colze també amb la Fundació per marcar els reptes d'aquest 2023. S'ha fet molt bona feina, seguirem en aquesta línia i també doncs, tenim idees importants doncs, per anar aplicant en aquest projecte d'altres elements importants que s'han de destacar, no? Com pot ser doncs, comunitats energètiques, etc., que també estem treballant i que volem anar consolidant i avançant.
Garrotxa Domus no només s'acaba a la nostra comarca, sinó que també s'ha fet una prova pilot a la província de Girona que es troba a la seva fase final. Ho explica el director de Garrotxa Domus, Jordi Ayats.
Vàrem acabar la fase de disseny i ara estem en fase d'intentar doncs, trobar doncs, bàsicament el finançament per poder doncs, implantar el programa.
Garrotxa Domus ofereix un servei d'acompanyament personalitzat a la ciutadania durant tot el projecte de reforma. El programa és gratuït per als habitants de 12 municipis de la comarca, en concret per als de Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Olot, Les Planes d'Hostoles, Les Preses, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Ridaura, Santa Pau, Tortellà i la Vall de Bianya.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I seguim amb altres temes, i és que aquest divendres avui es commemora el Dia Internacional de Memòria a les Víctimes de l'Holocaust i a la Garrotxa està a punt un estudi que ha durat 3 anys del grup de recerca de deportats garrotxins. En tot aquest temps s'han documentat fins a una trentena de garrotxins i ara estan preparant un documental. Asseguren que és clau fer pedagogia sobre aquests temes i lamenten que s'hagi començat a fer tan tard, informa Gerard Puigdemont.
El 27 de gener de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració d'Auschwitz i per això, tal dia com avui es commemora el Dia Internacional de la Memòria a les Víctimes de l'Holocaust. A la Garrotxa coincideix amb els darrers mesos del treball del grup de recerca de deportats garrotxins. En 3 anys d'estudi han aconseguit documentar una trentena de deportats, com per exemple Lluís Masó, de Santa Pau, i a qui van dedicar-li un memorial al poble. N'hi ha d'altres, però, que encara no s'ha pogut descobrir del cert què va ser de la seva existència. Ho explica Cris Capó, membre del grup de recerca de deportats garrotxins.
És a dir, hi ha gent que no sabem segur si va ser deportat. Tenim un quart possible deportat a Santa Pau, en Joan Feixes, Vilarrassa, que li perdem la pista amb l'invasió nazi a Holanda. La filla és viva encara i no sap què li va passar al seu pare. No sabem si va ser deportat finalment a Dachau o va morir amb l'invasió nazi a Holanda.
Ara estan ultimant un documental amb entrevistes a familiars de deportats garrotxins que previsiblement es podrà veure el mes de maig. Santa Pau va ser un poble pioner a la comarca en voler recuperar aquesta part de la història i explicar-la, i mica en mica han anat veient l'interès que han anat agafant altres municipis.
Nosaltres pensam que un poble que no coneix la seva història està condemnat a repetir-la i, per tant, és importantíssim que recuperin aquests fets perquè el jovent pugui saber què va passar i no es torni a repetir mai més la màquina d'extermini més gran que hi va haver al segle XX a Europa. Moltes vegades els que treballem en docència ens trobam que els nois no, que ens arriben i les noies no saben ben bé qui era la figura del deportat. Estem en un moment que els totalitarismes estan de pujar d'arreu del món, ho estem veient ara, per exemple, a Itàlia i en altres països, i per tant pensam que la pedagogia és l'arma més important per lluitar contra aquestes injustícies.
Des del grup consideren que és clau fer aquest treball d'investigació i lamenten que s'hagi començat a fer tan tard, segurament per culpa dels anys de dictadura a l'estat espanyol i de la convulsa transició cap a la democràcia.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I obrim ara també la carpeta de successos a la Garrotxa perquè el detingut ahir després d'atropellar a un altre home a Les Preses i donar-se la fuga passarà a disposició judicial. El detingut hauria atropellat la víctima després d'una discussió aquest dijous al migdia. La víctima es troba ingressat a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat greu.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 23 anys com a presumpte autor d'un atropellament que s'havia produït pocs minuts abans de la travessera de les Preses durant aquest dijous. L'avís s'ha produït poc més tard, de 2:15 de la tarda. Testimonis expliquen com el conductor del vehicle hauria embestit la víctima, un altre home, desplaçant-lo diversos metres i deixant-lo en estat greu després que aquest hagués baixat del seu cotxe per increpar-lo. Posteriorment, l'agressor hauria continuat la marxa sense prestar socors a la víctima. Segons els mateixos testimonis presencials, la discussió s'hauria originat a la recta de la Solfa a la sortida d'Olot, motivada per l'acció d'algun dels dos vehicles. El detingut de 23 anys no tenia antecedents, tenia el permís de conduir en regla i ha donat negatiu en drogues i alcohol. Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra que van procedir a la detenció, investiguen els fets, i del Servei d'Emergències Mèdiques, que van atendre la víctima per les ferides causades arran de l'atropellament. Precisament, la víctima es troba ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat greu.
I seguim parlant d'altres successos, en aquest cas a Sant Joan les Fonts, perquè els Mossos d'Esquadra detenen el responsable d'una plantació de marihuana amagada al fals sostre d'una nau industrial de Sant Joan les Fonts. Els Mossos han intervingut 1.776 plantes en avançat estat de creixement i 380 estris necessaris pel seu cultiu. En el moment de l'entrada dels agents, les plantes tenien una alçada d'1,5 metres, a més de localitzar 129 focus, 56 ventiladors, 185 transformadors i 9 filtres d'aire. El detingut, a qui no li consten antecedents, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Olot aquest dimecres, qui va decretar el seu ingrés a presó. I parlem ara de celebracions. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal celebra els 40 anys. Fins al 17 de febrer, a la sala d'actes de l'Arxiu Comarcal, es podrà veure una selecció d'imatges captades per capçaleres associades a l'entitat que recorden els inicis de l'organització i l'evolució de la premsa comarcal, informa Pere Ubach.
L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal està d'aniversari. Juntament amb totes les capçaleres que conformen l'entitat, celebren 40 anys marcant la pauta informativa dels seus respectius territoris. Per celebrar-ho, oferirà una exposició fotogràfica d'aquests darrers 40 anys de la premsa comarcal a Catalunya, que es podrà veure a la sala d'actes de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Ho explica el director del setmanari a la comarca, Òscar Cabana.
L'exposició neix amb motiu dels 40 anys de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal, que neix l'any 81 a partir d'un congrés i d'una trobada que es fa a Canyamàs entre diferents capçaleres que tenien la necessitat d'associar-se per defensar els interessos de la premsa comarcal del territori. I, per tant, coincidint amb aquests 40 anys, s'han organitzat una sèrie d'actes, alguns dels quals ja s'han celebrat, i d'altres que arrenquen ara tot just amb aquesta exposició a Olot, que té un caràcter itinerari que es podrà visitar arreu del territori per aquelles seus o comarques que ho sol·licitin.
L'associació està creixent pel que fa nombre de socis, però segons Cabana fa falta que s'hi respiri una certa unanimitat per presentar-se davant de les administracions.
A ulls de l'administració a vegades hem de treure més pit, no? I ens hem de, diguem, autodefensar.
Reivindicar.
Reivindicar, perquè en xifres absolutes som el suport que té més audiència en aquest sentit, si sumem totes les capçaleres, però des de la vista de qui governa, som 150 capçaleres, no? I per tant no és la suma de totes, sinó que és el còmput individual de cadascuna d'elles.
L'exposició estarà disponible fins al 17 de febrer i tothom que visiti la mostra es podrà emportar gratuïtament el llibre Premsa Comarcal, la memòria de la vida quotidiana a Catalunya. Lluís Costa n'és l'autor i afirma que en el sentit territorial més natural i integrador, la premsa comarcal és la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
I de la premsa comarcal anem a parlar dels catòlics. La secció dramàtica del Centre Catòlic d'Olot estrena La història del zoo d'Edward Albee. També estan pendents de trobar una data per les representacions de Red Pontiac, de Pere Riera, i una adaptació d'On és el Procineski, de Paco Mir. Amb aquestes tres interpretacions i la programació d'Olot, el centre tancarà la temporada 2022-2023. Des dels catòlics es mostren satisfets amb la feina feta.
La història del zoo del dramaturg estatunidenc Edward Albee tracta la necessitat de dues persones de ser escoltats i saber qui són. El Centre Catòlic d'Olot ha volgut recuperar aquesta obra i en farà una representació dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Pere Serrat. Es tracta d'un clàssic escrit fa gairebé 70 anys, però que, segons l'actor Joan Cros, continua sent vigent avui en dia.
És una obra que potser el que tracta és la incomunicació humana i a partir d'aquí, doncs, més temes com són les crisis personals que tenen les persones. És una obra, no és una obra complexa ni molt menys, però sí que fa pensar i té plena vigència, jo penso.
Des de la secció dramàtica del Centre Catòlic asseguren que les entrades estan a punt d'exhaurir-se, però que ja han programat una segona representació. El director de la secció dramàtica dels catòlics és Santi Jou.
Ara quasi tenim les entrades exaurides per aquest dissabte, dia 28, però la tornem a reprogramar pel 12 de març, perquè pensem que és una obra de text important, perquè ens toca de pico de palada a tots els que espectadors de teatre i els que ens agrada el bon teatre.
A part de la història del zoo, els catòlics també tenen en cartera la reproducció de Red Pontiac, de Pere Riera, i una adaptació d'On és el Procineski, de Paco Mir. Aquestes tres obres tancaran la temporada 2022-2023 pel que fa a la secció dramàtica del centre. A més, també s'hi suma la programació de A Olot, la programació estable de teatre amateur que ofereix l'entitat i amb la que promouen les arts escèniques a un preu popular. Des dels catòlics estan molt satisfets amb la tasca feta fins ara. A banda de reconstituir el teatre als catòlics, asseguren que el públic ha respost molt bé.
I seguim parlant de cultura, en aquest cas més musical, perquè els estudiants d'Olot celebraran avui la festa de Sant Tomàs d'Aquino. Els membres de la comissió de la festa han organitzat un correfoc i concerts al Firal Petit. Els actes començaran a un quart de 10 de la nit i seran gratuïts, i hi haurà també un punt lila.
Sant Tomàs d'Aquino és la festa dels estudiants. Està dedicada a Sant Tomàs d'Aquino, conegut també com l'Àngel de les Escoles. Els estudiants d'Olot celebraran aquesta festa divendres. Començarà amb un correfoc pel nucli antic de la ciutat i acabarà al Firal Petit, on hi haurà dos concerts, Cabra Boja i Guais. Per tancar la nit hi haurà el que es coneix com a Playlist Party. A través de les xarxes socials es poden enviar cançons que l'organització seleccionarà perquè sonin a la festa. L'Oriol García és membre de la comissió de la festa de Sant Tomàs d'Aquino a Olot.
Estem penjant Insta Stories cada dia, poden clicar en un sticker i posar la seva cançó i ja ens arriba i ens encarreguem de seleccionar una mica... diferents gèneres, perquè hi ha molts estils, a molta gent que li agraden i intentem que tingui tots cabuda.
Des de la comissió de la festa de Sant Tomàs d'Aquino, esperen que no hi hagi cap incident. Demanen la col·laboració ciutadana perquè es mantingui el civisme. Tot i això, s'habilitarà un punt lila amb especialistes per atendre a tothom que ho necessiti. Ho explica Yasmina Alsadai, membre de la comissió de la festa.
Sempre hi ha petits incidents i així. I doncs si la gent veu que passa alguna cosa o hi ha alguna persona plorant o algun conflicte, que poden venir al punt lila, que és un lloc segur, i que si necessiten parlar amb professionals, perquè no només estem nosaltres, hi ha psicòlegs i gent professional que és experta en aquests temes, doncs pot venir al punt lila sense cap problema, l'atendrem.
Tots els actes són gratuïts i a l'aire lliure. En cas que plogui, la celebració s'ajornarà el divendres 3 de febrer.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Olot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Obrim ara la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I ho fem començant parlant de la Unió Esportiva Olot, que destitueix a Jonathan Risueño. Els números i la gestió del vestidor han condemnat el tècnic valencià, que ha marxat després de 2 mesos i mig sense haver pogut celebrar cap victòria. Assegura que se'n va amb la consciència tranquil·la i convençut que l'equip estava molt a prop de guanyar, informa David Planella.
Agraït pel tracte del club, l'afició i els mitjans de comunicació, Jonathan Risueño s'ha acomiadat de la Unió Esportiva Olot. Ho ha fet sense cap rancor i amb la consciència tranquil·la.
Marxo bé, de sensacions a mi mateix. Yo creo que hemos intentado darle la vuelta al equipo. Creo que uno tiene que estar contento con el trabajo que ha hecho cuando lo ha dado todo. Y yo en ese aspecto, tanto Jordi como yo, estamos contentos con nosotros mismos, en que hemos intentado hacer todo lo posible por cambiar la situación.
Risueño ha dirigit 11 partits a l'Olot, 8 de Lliga, 2 de Copes i un d'amistós, i en cap ha aconseguit la victòria. Va arribar el 10 de novembre per substituir Mànix Mandiola i des d'aleshores l'Olot ha sumat 6 empats i ha patit 5 derrotes.
No porque fuera malo o bueno lo anterior, sino como no había funcionado lo anterior, pues hacerlo de una manera diferente, a ver si así también funcionaba, y tampoco ha funcionado, porque realmente esto es fútbol, va de ganar y tampoco hemos conseguido ganar. A ver si ahora el tercer entrenador consigue gestionarlo de una tercera manera y así se puede dar
con la tecla.
L'entrenador valencià ha millorat el joc de l'equip, sobretot en atac, però no ha pogut canviar els números, que han estat molt semblants, fins i tot una mica pitjors, els que havia fet el tècnic basc, Manix Mandiola. En les 10 jornades que Mandiola va dirigir a Segona Federació, l'Olot va sumar 8 punts. Ara, amb 8 partits de Lliga, Risueño n'ha fet 5. Els olotins estan a 7 punts de la promoció de permanència i a 8 de la salvació directa, quan ja s'ha jugat un partit de la segona volta. Malgrat tot, ell estava convençut que podia revertir la situació.
Yo creo que el equipo estaba muy cerca de ganar, la verdad, y que el equipo estaba compitiendo muy bien. Yo creo que el último partido contra el Español ve aquí, el equipo merece ganar. Yo creo que el equipo tenía opciones de los 16 partidos que quedan poder conseguir 7 victorias, 8 y 3 o 4 empates más, porque la línea del equipo era que estaba compitiendo.
Però malgrat això, assegura que veia venir la destitució.
7 días antes de, o sea, o 6 días antes del partido con el Español, el martes yo a la gente mía de confianza ya le había dicho que si no ganábamos el domingo al Español, posiblemente no continuaríamos, porque ya notaba yo el ambiente, un poco la pérdida de confianza, y eso un entrenador lo nota.
Jonathan Risueño ha dit adeu a l'Olot aquest dijous i ha deixat pas a Íñigo Arriola com a primer entrenador. Falten 16 jornades per acabar la temporada.
I seguim parlant també de la Unió Esportiva Olot. Parlem ara del que estarà al lloc de Jonathan Risueño, que és Íñigo Arriola i Albert Blázquez. El fins ara segon entrenador i el fins ara capità dirigiran l'equip fins a final de temporada. El club ha descartat fitxar un substitut per a Jonathan Risueño i confia en el cos tècnic que ha quedat per salvar la temporada. Arriola reconeix que no s'esperava acabar sent l'entrenador de l'equip.
Íñigo Arriola va arribar a l'estiu com a home de confiança de Manix Mandiola, però la seva bona relació amb el club i amb els jugadors va fer que es quedés quan es va destituir l'entrenador. Va formar part del cos tècnic de Jonathan Risueño i ara que ha marxat l'entrenador valencià, li ha tocat a ell fer el pas. Serà el tècnic de la Unió Esportiva Olot fins a final de temporada.
Sí, lo decía antes medio en broma, medio en serio, que llevo desde los 12 años jugando al fútbol y me han pasado muchas cosas. Pero en 6 meses todas las que me han pasado aquí, la verdad que han sido muchas y muy difíciles y momentos duros y que al final, pues no sé, por circunstancias, el fútbol es un poco como la vida, ¿no? Hay circunstancias que te van llevando a sitios donde no esperabas y bueno, no esperaba estar aquí. Nunca hubiera querido estar aquí, ya te he dicho antes, por estas circunstancias, pero bueno, llegados aquí creo que queda mejor mirar para adelante que para atrás.
Íñigo Arriola és del Goiber, Guipúscoa, té 55 anys, és exfutbolista i ha estat segon entrenador de l'Eibar, l'Alavés, el Tudelano, el Burgos, l'Atlètic Balears i el Numancia, sempre al costat de Manix Mandiola. Aquesta serà la seva primera experiència com a primer entrenador.
Soy responsable de que yo esté aquí, y eso es más malo que bueno, para mí. Pero no voy a vender humo y decir que a partir de ahora se van a hacer cosas que no se han hecho y que no sé qué, y siempre en estos momentos se suele apelar a la intensidad y a la falta de carácter. No creo. Creo que ha sido un cúmulo de circunstancias, yo tengo mi idea propia.
¿Y quién es la seva idea?
El fútbol lo entiendo cuando tienes balón y cuando no tienes balón. Y no son perogrulladas lo que voy a decir. Cuando no tengo balón voy a intentar quitárselo cuanto antes para que no me hagan gol. Y cuando tenga balón voy a intentar tener el balón con el objetivo de hacer gol. Esto es un poco el resumen del fútbol, es una perogrullada. Y luego ahí me querrás preguntar por sistemas, por cómo entiendo el fútbol. Te invito a que lo veas el domingo y luego te pregunto yo a ti.
Íñigo Arriola estarà acompanyat per la resta d'integrants del cos tècnic que ja hi havia des de principi de temporada i com a gran novetat per Albert Blázquez com a segon entrenador. El capità, que s'estava recuperant d'una greu lesió, canvia els terrenys de joc per la banqueta. El president de l'Olot, Joan Agustí, remarca que confien en la gent de casa per revertir la situació.
Ningú és capaç d'aterrar i aclimatar-se i decidir i veure en profunditat el rendiment dels jugadors i el rendiment del grup en menys de 2, 3, 4 partits. Per tant, com que necessitem una solució amb resultats immediats, pensem que des del punt de vista anímic el millor líder que tenim és l'Íñigo Arriola i des del punt de vista tàctic i tècnic comptem amb la col·laboració d'una persona extremadament preparada que és l'Albert Blázquez.
El debut del tàndem format per Arriola i Blázquez serà diumenge el camp més complicat de la categoria, el del líder, on es trobaran un Terol que encara no ha perdut com a local. Per al tècnic basc, més que una por, és una motivació.
Más que meternos miedo, creo que Lo que nos hace es estar más ilusionados por ser los primeros en conseguir algo que no ha conseguido nadie.
Per viatjar a Terol, en principi, Íñigo Arriola podrà comptar amb tota la plantilla, excepte Manel Busquets, sancionat amb 5 targetes grogues. El Terol-Olot, corresponent a la segona jornada de la segona volta, es disputarà diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi de Pinilla. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de 4:45.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I això és tot de l'informatiu del migdia d'avui divendres 27 de gener de 2023. Recordeu que podeu seguir actualitzats als nostres butlletins horaris, a les nostres pàgines web, Garrotxa Digital i Ràdio Olot, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook. Que passeu un bon divendres.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.